Avui el que volem començar parlant és d'aquesta nova vacuna, que aquest avanç que hem pogut conèixer de la Universitat d'Oxford, i volem fer-ho amb una entrevistada que és la Esther Gea Mallorquí. Esther és doctora en virologia i investigadora a la Unitat d'Immunologia Viral de la Universitat Britànica d'Oxford. Hola, Esther, bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir l'Esther va fer un fil de Twitter que molts vam poder veure i que començava explicant com funcionava aquesta vacuna. Perquè molts ens preguntem doncs, quan arribarà, quan la podrem tenir, però exactament com funciona? Què és el que s'ha fet, què és el que fa i com funciona aquesta vacuna?
Sí, aquesta vacuna, la fase que estem ara, s'ha provat si és segura, és a dir, si crea algun efecte advers i si genera algun tipus d'immunogenicitat en humans. Això s'havia provat en macac d'abans i aquesta vacuna contenint un altre antigen, és a dir, una altra molècula d'un altre virus del MERS, s'havia ja provat en humans, per tant ja se sabia més o menys que era segura i que era ben tolerada, i ell volia saber amb aquesta proteïna de la vacuna del virus del SARS-CoV-2 si generava algun tipus d'immunogenicitat, no?
I amb quin perfil de persones s'ha provat? Perquè això són 500 persones?
Doncs el número exacte no el sé. S'ha provat amb gent entre 18 i 55 anys, perquè per provar la seguretat doncs primer es proven persones el més sanes possibles, no?
I quins resultats s'han obtingut?
Doncs s'ha obtingut que es generen anticossos contra la proteïna Spike, que és la proteïna que s'utilitza per entrar, el virus utilitza per entrar a les cèl·lules, i aquesta vacuna el que porta dins és aquesta proteïna del SARS-CoV-2. Aleshores, hi ha anticossos contra aquesta proteïna. Els nivells d'anticossos sembla que són semblants a la gent que ha passat la malaltia de manera lleu. I després tindríem dos branques, no?, de la immunitat, que seria la immunitat humoral, que és aquesta dels anticossos, i després una molt important, que sembla que seria la que ens donaria més durabilitat a la resposta, que és la resposta de la immunitat celular. I la immunitat celular, tot i que hi ha molt poques dades, sembla que ens dona una mica d'immunitat celular, també.
I sabem quant temps pot durar aquesta immunitat?
No, aquesta és la gran pregunta, no? Aleshores, ells ja han avaluat fins a 56 dies, no? Estem anant tot així, ho estem atallant tot una mica per poder tenir la vacuna a temps, sobretot pels grups de risc. Però sí que s'ha publicat aquesta setmana passada, hi ha un grup a Singapur que ha publicat un estudi mirant la resposta de durada de la gent que va patir l'epidèmia del SARS, és a dir, del SARS-CoV-1, no? de l'epidèmia que hi va haver fa 17 anys. I aquesta gent sembla que aquesta immunitat celular encara la té activa. No sabem si seria suficient per protegir-los, però encara té activa una immunitat. Això ens dona una mica d'esperança de que això pugui durar.
També hem estat llegint que aquesta vacuna és segura. Què vol dir exactament? Que no té efectes secundaris?
Clar, aquesta vacuna utilitza un vector que es diu... és un adenovirus de ximpanzé, i aquest virus ha estat modificat perquè no sigui capaç de replicar-se dins del nostre cos, però a més és innocu per nosaltres, no? I a més, aquest adenovirus el que porta és aquesta proteïna Spike, que només és una de les proteïnes del virus. Com que aquesta plataforma de vacuna ja s'ha provat abans, se sap que això no genera cap efecte advers, diguéssim.
I ara quins...
Més enllà de...
Sí, perdona, digues.
Que sí que s'ha vist que... bé, durant les primeres vacunacions sí que hi ha gent que té doncs, mal de cap, febre... El que passa és que si pren paracetamol sembla que tot això es pot reduir bastant.
I ara quins passos falten per saber si realment aquesta vacuna serà efectiva i realment segura?
Clar, ara la fase següent és saber si aquesta immunitat generada és suficient per protegir-nos i si serveix per tothom. I quan dura? Bueno, si ja no sabrem quan dura fins que no passi temps, no? Però sí que podem tenir algunes pistes de saber si això ens donarà una immunitat a llarg termini o no.
Clar, i la gran pregunta, tu tens idea d'en quant temps podria estar al mercat?
Clar, segons el calendari que es té aquí a la Universitat d'Oxford, semblaria que per finals d'estiu els agradaria tenir els primers resultats d'aquesta fase 3, i jo crec que cap a finals d'any o així es podria tenir vacunes, almenys al Regne Unit, per als grups de risc. El que sí que volia comentar és que aquesta vacuna s'ha provat en macacs, que els van reinfectar, o sigui, els van infectar, no? Els van vacunar i al cap de 28 dies els van infectar amb el virus, i tot i que no semblava que protegís de la infecció, és a dir, aquests micos estaven infectats al cap d'uns dies, sí que els va protegir de la pneumonia. Això ens podria donar una pista de com pot anar aquesta vacuna, no?
És a dir, que podria no protegir exactament de la infecció, però sí de les malalties associades, vols dir?
Exacte. Hi ha el que anomenem immunitat esterilitzant, que ens protegiria directament de la infecció, i després hi hauria altres vacunes, no?, que podrien crear aquesta protecció contra la malaltia greu. Els autors de l'estudi també argumenten per això que la dosi que donen els macacs, els micos, és molt alta, amb la qual és normal que puguin trobar encara restes de virus a les vies respiratòries. Així que haurem de veure.
Clar, una de les pors també que hem anat sentint expressada pels epidemiòlegs i els viròlegs és que aquest virus muti. Clar, si muta, caldrà anar ajustant cada any la vacuna? Serà fàcil o serà una tasca gairebé impossible?
Clar, de moment hi ha una gran mutació que s'ha vist, que es diu D614G, que passa a la proteïna aquesta, precisament aquesta, la Spike, que és la que s'utilitza per entrar a la cèl·lula. S'ha vist que aquesta mutació va passar més o menys cap al gener-febrer, diria, i va passar aquí a Europa. I aquesta mutació sembla que el que fa és que aquesta proteïna que serveix per entrar al virus, doncs la deixa una mica més al descobert, i és més fàcil que pugui infectar més cèl·lules, no? I això hauria ajudat, una de les hipòtesis, que hauria ajudat a la gran transmissibilitat que tenim. S'ha vist, però, que aquesta mutació no correlaciona amb la gravetat de la malaltia, per la qual podem estar tranquils amb això, de moment. Aquest virus no sembla que muti massa, amb totes les infeccions que estem tenint al món, la majoria de mutacions no semblen tenir gaire importància.
Deixeu-me també...
Però, bueno, s'haurà de veure, clar.
Perfecte. Deixeu-me saludar també el Joan Boada. Joan Boada, bon dia.
Hola, bon dia.
Algun dels tertulians vol fer alguna pregunta a l'Ester?
Doncs jo sí que m'agradaria fer-li alguna. Primer, donar-li les gràcies per la feina, perquè aquestes investigacions jo crec que són de les més importants que s'estan fent per la humanitat en aquests moments, i que a més hi hagi una investigadora catalana que estigui treballant en això, doncs no deixa de ser un gran orgull, no? Un gran orgull davant la situació que estem visquent, no? I el que sí que li volia preguntar respecte a l'últim comentari que ha fet és que diu que potser no han trobat la vacuna que ens eviti la malaltia general, però sí la que evita la pneumònia, que jo crec que és la complicació més greu, que és la que ha portat aquestes insuficiències respiratòries tan greus que ens ha fet que moltes persones hagin anat a parar a les UCIs, que hagin necessitat doncs, tants de respiradors artificials. Sí, pot ser que aquesta vacuna es pugui fer per parts, o sigui, que vagi evolucionant de tal manera que en un principi doncs, només sigui la que eviti el gran desenvolupament de la pneumònia, que és lo dolent, el que fa que la gent es posi pitjor, no? I que després ja aconseguim que sigui una vacuna total. I després, segons he llegit, hi ha una altra investigació que s'està fent, que també que està molt avançada, a la Xina. Els investigadors normalment compartiu els avenços o us els guardeu perquè sigueu vosaltres els que arribeu primer a descobrir la solució a la malaltia?
Ester.
Sí, bueno, primer de tot, jo no estic involucrada en l'estudi de la vacuna, això són els meus companys a l'Institut Jenner. Nosaltres, a la nostra unitat, el que estem mirant és la resposta immune, sobretot de persones recuperades, de persones que estan patint la malaltia. Pel que dius de si tindrem una vacuna i després anirà evolucionant, jo crec que totalment, no? El que jo crec que ara s'estan, ja crec que són 163 prototips de vacuna, no?, que s'estan dissenyant. N'hi ha 4 que estan en aquesta fase 1-2, i ara falta veure quines ens protegeixen i com ens protegeixen, no? Bé, qualsevol protecció que trobem serà més que res, no? De moment, perquè no hi ha cap altra alternativa i de moment no tenim tampoc un tractament. Evidentment, com més sapiguem del virus, més podrem perfeccionar aquesta vacuna i més eficaç i més eficient serà la durabilitat i la resposta que ens doni aquesta vacuna, però està clar que un cop es tingui alguna cosa que ens protegeixi mínimament, jo crec que doncs, es començarà a utilitzar. Segurament pels grups més vulnerables, no? Després amb el temps anirem veient què utilitzem. Cada país també farà, suposo, una aposta pels països que té més a la vora de qui ha desenvolupat la vacuna o pel seu propi país, no? Si ha desenvolupat una vacuna. Però clar, sí, serà una mica un experiment, no? Veurem quines vacunes funcionen millor i quins països decideixen utilitzar quina vacuna.
La Carina també preguntava per si es comparteixen habitualment els avenços entre uns investigadors i altres.
Sí, de fet, tota la informació sobre el SARS-CoV-2 i la Covid és pública. O sigui, tota la informació que s'està publicant a nivell científic és públic per tothom, és a dir, normalment nosaltres paguem per accedir als articles, o les institucions paguen per accedir als articles, i en aquest cas tota la informació Covid és oberta. Normalment sí que es comparteix tota la informació, i ara més que mai, a més, s'està compartint ja abans de ser publicada, fins i tot per el que nosaltres anomenem peer review, que vol dir que altres col·legues, no, ho han pogut criticar i apuntar a les parts febles dels estudis, i ara ja s'està publicant tot directament, no? Tan aviat com es tenen els resultats, es publiquen. Sí que pot ser que hi hagi grups que no estiguin compartint les seves dades, però normalment la tendència és a compartir-ho tot, perquè això ara ens està afectant a tots, no? I el com més sapiguem, més ens ajuda a tots.
Astrid, volies fer una pregunta.
Sí, has explicat que a finals d'any ja es podrien començar a tractar alguns pacients de risc a la Gran Bretanya. Jo em pregunto, un cop es té la tecnologia de la vacuna, no es pot començar a fabricar així en massa? Perquè, clar, quan ens haurem d'esperar per poder vacunar, diguem-ne, a un gran nombre de la població i que no sigui només a la Gran Bretanya, clar, perquè aquí el que ens interessa són els catalans.
Clar, de fet, la Universitat d'Oxford amb AstraZeneca han fet ja una aposta molt forta, no? Perquè no sabem si aquesta vacuna protegeix o fins a quin punt ens protegeix, no? I si n'hi haurà una altra que serà molt millor. Però ells ja van fer un acord i ja jo diria que des del mes de maig estan fabricant aquesta vacuna a llarga escala, no? I jo crec que el seu target diria que era per principi d'any que ve ja tenir 2 bilions de dosis. Això és moltíssim. I, bueno, doncs això s'haurà d'anar veient. Jo crec que, o sigui, aquesta vacuna ja està sent fabricada a gran escala, tot i no saber si ens protegirà o si funcionarà tal i com necessitem, no?
Gerard, Joan, algú dels dos sí. Vol fer alguna pregunta?
Sí, jo volia... No, només dir-li, ara, seguint una mica, ja volia fer aquesta mateixa pregunta que feia l'Astri, però hi haurà un avantatge el fet que pugui arribar a la ciutadania, el fet que hi hagi 4 investigacions paral·leles, no? No el fet que, és més segur que siguin 4 laboratoris, a més de països diferents, que pugui permetre que pugui arribar més fàcilment, no? Perquè que no hi hagi cap tipus de monopoli. Seguint, a vegades hem escoltat a Trump, també a Estats Units, Nord-Amèrica, no? Amb les vacunes que també, amb les investigacions que estan fent, com aquell qui diu, ja se les guardava totes per ells, d'una manera per mostrar doncs, aquella seva política, no? De que els americans primer... Però pregunta, el fet que hi hagi 4 investigacions quasi paral·leles en el ritme, totes 4 a la fase 3, això pot facilitar que arribi a la major població possible, no només de Catalunya o d'Europa, sinó evidentment a altres continents, o això encara estarà en mans dels grans laboratoris i les seves inversions?
No, jo crec que la proposta és fer-ho arribar al major nombre de gent possible tan aviat com es pugui, no? Aleshores, a la que es tinguin ja resultats, jo crec, de protecció, això ja es començarà, suposo, a aplicar sobretot als grups de risc, i això ja dependrà dels acords que tinguin cada país amb els països productors d'aquestes vacunes, les empreses i l'escala a la que hagin començat a no? Bueno, llegia l'altre dia que Boris Johnson, per exemple, sí que ha reservat no només no sé quantes dosis d'aquesta vacuna d'Oxford, sinó d'altres vacunes, no? No sabem quina funcionarà, amb la qual si totes funcionen, perfecte. No sabrem si una funcionarà millor que l'altra, això també serà una mica experimental, però sí, està clar que com més vacunes hi hagin, doncs més fàcil serà que arribi a la població general.
Gerard, jo vull fer només una petita, però només una petita. Ara, jo, quan acabi la tortolera a casa meu i la meva mare i el meu pare, que tenen tots els 90 anys, em preguntaran quan estarà la vacuna i quan els hi posaran ells, que suposo que són de risc. Què els hi dic? Què els hi puc dir, aproximadament, perquè els tranquil·litzi, perquè no hi estan mai?
Clar, jo crec que tot apunta que a finals d'aquest any segurament ja es podria començar a vacunar aquí al Regne Unit població a risc. Aleshores, jo crec que primer o segon trimestre del 2021, doncs esperem que tinguem accessibilitat, no?
Vale.
Gerard, gràcies. Vols afegir alguna cosa, tu?
No, anava a preguntar en el mateix sentit que el Joan, de fet, una mica això, si de cara al 2021, que sembla que és quan diuen que es podrà doncs, començar a implementar la vacuna i sobretot la capacitat de producció, no? Perquè ara sí que, diguéssim, des del punt de vista de la investigació s'està avançant molt, però després ens podríem trobar, i no sé si ens pot avançar o si està pensat al respecte, no?, al com superar el coll d'ampolla de la producció, no?, per poder arribar doncs, a una població que pugui ser útil, no?, per frenar o per aconseguir la immunitat grupal.
Clar, tal com deia, sí que des d'aquí s'ha fet un pla de maximitzar la producció, no? Hi ha diversos reactors, no?, que estan ja fabricant de 200 litres en 200 litres i n'hi ha un altre que diria que és de 1.000 litres, no?, que ja estan funcionant i ja fa temps que estan funcionant produint aquesta vacuna.
Doncs bé, gràcies a Esther Gea Mallorquí, doctora en virologia i investigadora a la Unitat d'Immunologia Viral de la Universitat d'Oxford. Seguirem pendents dels avenços d'aquesta vacuna i de veure com es pot arribar a produir i quan ens pot arribar aquí, que al final és la gran pregunta que tots ens estem fent. Moltes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, adéu.